deixeu venir que un tema promet per la pretertúlia que s'està fent abans de començar-lo, que és el que estàvem fent aquí ara mateix. Atenció a aquest anunci. Els científics han descobert un nou tractament revolucionari que allarga la vida, millora la memòria i la creativitat.
M'interessa.
Fins i tot et farà sentir més atractiu.
Està bé.
Et mantindrà prim, et protegirà del càncer i de la demència, et defensarà dels refredats i les grips i disminuirà el risc de patir un infart o diabetis.
Escolta, això és aquella fórmula de tota la vida, de la vida eterna.
Quin és aquest nou tractament? Doncs, molt fàcil, dormir tota la nit. Aquest anunci no ens l'hem inventat nosaltres, l'hem llegit a un llibre que porta per títol Por qué dormimos, del científic anglès i professor de neurociència i psicologia, Matthew Walker. El llibre s'acaba de publicar i s'ha convertit de seguida en un best-seller internacional. Avui el volem comentar amb la nostra veu de referència en aquesta temàtica, la son, que és el doctor Eduard Estivill, especialista en medicina del son i director de la Clínica del Son. Doctor Estivill, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una persona que l'acompanya, que sempre té son, que és la Marta Cailà. Marta, bona tarda.
Què dius?
Sempre als matins fas uns badalls...
Però...
molt destacables, per dir-ho així, eh? És veritat o no?
He millorat.
Ah, bueno, però ho dic perquè jo els hi conto.
Fa ulleres?
No, sí, no se li nota, però jo al matí, quan badalla, a la reunió del programa...
Jo sempre dic que és per oxigenar el cervell.
Sí, jo li vaig posant unes ratlletes cada vegada que fa un badall i de vegades m'ha acabat el paper i tot.
Què dius?
Bueno, hem batut rècords, eh? Hem arribat de 10 a 15, eh?
No!
10-12.
El rècord era 9.
Doncs 9.
9 badalls en una
reunió. Badalla quan parles tu?
És en general.
El badall no pot mentir. Son, gana o mala gana has de tenir. Pateixes d'enyorament o t'avorreix la companyia.
Toma! Que fort. Això que acabes de dir és el saber popular i és el que pensàvem fins ara, fins que vam descobrir que els fetus a dintre de la panxa de la mare badallen també.
Bueno, perquè també es cansen de sa mare.
I estan cansats de la panxa, eh? A veure, tot el que diu aquest anunci que hem fet, doctor Estivill,
sí,
és cert?
Totalment sí? Cert. És a dir, dit d'aquesta manera, sembla que sigui això una troballa excepcional, però és la ciència que ens ho ha anat explicant. De fet, dormir bé és la font de la nostra salut. Per què? Doncs perquè el dormir és un taller de reparació i restauració. És a dir, durant el dia què fem? Gastem tota l'energia, gastem hormones, consolidem, agafem informació i mentre dormim, el que fa el cervell és, d'una banda, repara el que hem gastat des del punt de vista físic, per exemple, si estem cansats, dormim, l'endemà ens llevem descansats. I l'altra cosa que fa, que és superinteressant, que també ho cita el company del llibre,
sí, Matthew Walker,
el que nosaltres estem captant durant el dia, la informació, durant la nit, la resumim, la guardem i així fabriquem la memòria. En castellà hi ha una frase molt bonica que diu lección dormida, lección sabida. I tot això que abans venien aquests cassets que aprende russo mentre duermes...
Aprende russo,
que és veritat.
És mentida total, mentida.
Però aquests cassets servien per dormir.
Exacte.
Clar, si se'ns va sentint rus una veu d'aquí l'orella molta estona, t'acabes adormint.
O per deixar de fumar.
Sí, també, hipnosi d'aquesta que te'l posaves mentre dormies.
No sabes de res, perquè de fet el cervell mentre dorm no pot aprendre res. Ja té prou feina ell fent tantes coses, com totes les que has dit, per estar bé, que no pot aprendre res de nou.
Ara la pregunta que ens hauríem de fer és per què ens llevem, doncs, per cagar-la.
Estem molt bé, no, dormint? Ara repassarem aquest best-seller mundial de Matthew Walker, Per què dormim? A veure, Matthew Walker explica que el dia després del canvi d'hora, senyor Marcelí, de la tardor, sí, que van fer recentment...
Sí, que de les 3 van ser les 2.
Els atacs de cor baixen un 21%.
Veus?
I, en canvi, amb el canvi d'hora de primavera, el dia següent, els atacs de cor pugen un 24%.
Ah, just.
Com pot ser això?
Bé, té una explicació científica, és a dir, el que passa és que els infarts es produeixen més a la matinada. Indiferent de l'hora, si és la matinada. La matinada està en funció del sol. I per què? Doncs perquè a la matinada hi ha una fase del son, que és la fase REM. És on hi ha més labilitat, es diu, és a dir, més irregularitat en el funcionament del que els sistemes simpàtic i parasimpàtic que, d'alguna manera, controlen el cor. Si t'hi fixes, mora més gent de nit cada dia, d'infart. I, evidentment, si canviem els horaris, doncs provocarem també algunes alteracions. No és que es mori més gent pel canvi d'horari, atenció, que això no és veritat, sinó que el moment en què es produeixen segur que sempre és a la matinada.
Dormir poc té altres conseqüències físiques. Ara escoltarem a Matthew Walker, que ha fet una conferència a TED que us recomano, la podeu trobar per internet, són aquestes conferències en què es parla d'un tema durant X minuts, i ell explica què els passa als homes que dormen poques hores durant la nit.
Men who sleep 5 hours...
Els homes que dormen 5 hores a les nits tenen els testicles significativament més petits que els que dormen 7 hores o més. A més, els homes que dormen entre 4 i 5 hores cada nit tenen un nivell de testosterona corresponent a un home 10 anys més gran. Per tant, la falta de son pot fer envellir els homes una dècada.
O sigui que si tu t'adorms poca estona, dorms poc a les nits, les castanyetes se te fan petites.
Això diu Matthew Walker.
Bueno, ara si comences a rumiar amb algú que coneguis que li pugui passar això, no sé, a veure, algun que pugui estar, que se tingui que llevar a les 5 del matí, que faci un programa de ràdio i que s'aqueixi que els debats duren molt i que fins a la 1 de la matinada està despert per veure els debats. Doncs no se m'acord ningú.
Bueno, deixem els testicles i parlem de...
És veritat.
Sí, diu el senyor Matthew Walker. Doctor, quan...
Hi ha una relació que hauria d'explicar. Ell suposo que no té prou temps per explicar-ho tot. El que sí que és cert és que en poques hores de son s'altera tot el que és la nostra fabricació d'hormones. I les hormones controlen, evidentment, el tamany dels testicles, controlen moltes coses, tant als homes com a les dones. És a dir, que dormir poc afecta en el nostre metabolisme. I aquesta és una anècdota que és divertida, que està bé per comentar-la, però és una més de les moltes coses que passen.
De fet, ella explica que en el cas de les dones es veu afectat el sistema reproductiu, en dones que dormen poc. Però el tema de l'envelliment, que envelleixen 10 anys més, suposo que homes i dones, no això?
Sí, sí, perquè és un problema que la pell, que es va regenerant contínuament, quan dorms poc no regenera. Mireu, ara fa 2 hores acabo d'arribar de Colòmbia, amb un congrés on parlàvem de dermatologia i regeneració tissular, que vol dir com es regeneren els teixits, és a dir, com canvia la pell. S'ha descobert que la pell humana va canviant des de que naixem fins que ens n'anem d'aquest món. Contínuament canviem la pell. El que passa que el moment en què canviem més pell, és a dir, que va més de pressa aquesta reproducció de la pell, és a dir, envellim menys perquè hi ha més pell nova, és precisament entre la primera meitat de la son, entre les 2 i les 4 de la matinada. I això fa, doncs, que la pell es regenera mentre es dorm perquè es fabrica l'altra hormona que comentaves, que és l'hormona del creixement. En els nens petits, quan dormen, o quan tenen, per exemple, unes angines, un nen de 2 anys, quan es lleva, diu, ui, aquest nen ha fet una estirada. Ha fet una estirada. Doncs, en realitat, el que ha passat és que s'ha passat moltes hores dormint mentre es dorm fabrica l'hormona del creixement i el fa créixer. I en els adults, el que ja no creixem més, evidentment, però fa que canviem la pell i regenerem la pell i tinguem pell nova.
Com una serp.
Correcte. Per això la gent que dorm bé no fa ulleres.
O sigui, que la Vane, que surt de marxa fins les tantes, claro, compta la teva pell, eh?
No, però sí. Luego puedo dormir 12 horas seguidas perfectamente, no tengo ningún problema.
Aquest és el problema, quan arriba a casa no li ve d'aquí. A veure, estem parlant d'hores de dormir, però quina és la mitjana bona? Mira, que diem, dormir poc, dormir
sempre,
molt, però què?
Walker parla de 8 hores, no sé si vostè està d'acord amb això.
Totalment d'acord, per què? Perquè hi ha una idea darrere d'això, és a dir, la idea és la que hem dit abans, el son és un taller de reproducció i de memorització. Per tant, les hores de son estan en funció de l'edat. Per exemple, un nen de 5 anys que es mou molt, que aprèn moltes coses, necessita que el taller dormi, funcioni, com a mínim 11 hores. Un adolescent en necessita 9. Per què? Perquè se segueix movent molt, segueix aprenent moltes coses, i no hi ha cap adolescent que dormi aquestes hores, i menys en la franja horària que els hi toca, perquè tots se'n van a dormir massa tard i tenen massa whatsapps que contestar. Els adults en necessitem 8. El que passa que hi ha un percentatge molt petit, que és un 5%, que amb 6 hores i mitja en tindria prou. Però aquest 5% tan petit, dormir 5 o 6 hores ho fan cada dia de la setmana, cada setmana del mes i cada mes de l'any. No com nosaltres, jo inclòs, que el que fem és dir, no, de dilluns a divendres dormim 6 hores i al final de setmana recuperem.
Aquí, jo faig això.
El son no recupera. Yeah. El son es perd com el temps. Ningú diu, per exemple, jo dino els dilluns i després el cap de setmana recupero. No, això no ho diu ningú, eh? No ho diu ningú.
Jo té raó, ja.
Per tant, les hores de son estan en funció al que gastem.
I la gent gran dorm un poc, eh?
Molt bé, molt bé. Molt bona apreciació.
Perquè ja han canviat la pell, ja ho han fet tots.
Sento les 3. Correcte. Sento 2 quarts de 4, les 4, 2 quarts de 5, les 5. Sento el cucut que contínuament toca.
I tens tota la raó.
I no hi ha manera.
Perquè ja no ens cansem tant durant el dia, no hem de reparar tant, i ja no memoritzem tant, perquè ja sabem moltes coses.
I massa.
euros. Per tant, amb 6 hores en tenim prou.
Sí?
Clar, i què passa? Quan som joves, tenim molta son i poc temps per dormir. Evane? Molta son i poc temps per dormir quan som joves.
Bueno, yo porque eso ya es lo que pasa, que luego los fines de semana pues dentro del fin de semana tirar el sofá.
Claro, y no aprovechas nada. En canvi, quan som grans, tenim molt temps per estar al llit i molt poca son.
Ara.
Per això la gent gran pren pastilles, que n'hauria de prendre. Aquest és el problema.
Escoltem ara el doctor Walker parlant sobre la relació que hi ha entre la memòria i el son de qualitat.
You need sleep. After learning.
Necessites dormir després d'estudiar per poder salvar el que has memoritzat i no oblidar-ho. Però recentment també han descobert que també necessites dormir abans d'aprendre nous continguts. Això prepara el teu cervell com si fos una esponja perquè pugui absorbir nova informació. Sense dormir, els circuits de la memòria queden com inundats i no pots absorbir nous records.
Clar, ella explica una investigació molt interessant en què van agafar un grup de persones, els van dividir en dos grups, a un grup el van deixar dormir tot el que van voler i l'altre no els van deixar dormir ni un segon durant la nit.
Aquest estudi el van fer a Detroit quan jo m'estava formant a la Universitat de Detroit. Exacte. I jo vaig estar en l'equip que van fer aquest estudi.
Tu ets que els despertaves.
Ja. Sí. Jo el matxaca, jo el pringat, que anava allà
a despertar-los.
El tema és que el dia següent els van donar una llista de conceptes als dos grups, el que havia dormit i el que no, i els van dir, estudieu això, i els van posar a prova. Quan els van posar a prova, els que no havien dormit tenien un 40% menys de capacitat per aprendre nous conceptes.
Correcte.
Clar, per tant, un adolescent, per exemple, que durant tot el trimestre no fa res, té un examen el dia 19, i aleshores el dia 15 diu, ai mare.
Que és el que fa,
el que fa tothom.
Durant la tarda queda amb els amics, i durant les nits diu, doncs ara faré allò, vinga, estudiar.
L'apretada.
L'apretada a les nits i dormir poc abans d'un examen és el pitjor que es pot fer.
Sí, perquè, a més, segurament se'n recordarà de l'últim que ha estudiat. Això el pot fer que passi l'examen, però dos dies després de l'examen ja no sap res.
Bueno, però ja t'han d'anar una bona nota.
I sobretot, si és metge, després has de curar algú i no en saps, no tens idea.
Però abans d'un examen, què seria millor? Estudiar la nit. Però un moment, posem per cas que no et saps la matèria.
Vale.
I ara et plantejo dues opcions. Estudies abans d'anar a dormir. Te'n vas a dormir tard, però has estudiat ja la lliçó. O estàs molt cansat, te'n vas a dormir, et lleves a primera hora, estudies i te'n vas a l'examen. Què és millor?
Abans, quan parlàveu de que hi ha matutins i hi ha vespertins, la resposta estaria una mica amb això que em preguntes. La gent que és més matutina li va molt millor anar-se'n a dormir aviat i despertar-se més d'hora. La gent que és més nocturna els hi va millor estudiar una mica més a la nit i després llevar-se una mica més tard. Però això que expliques és molt important, i no només amb els estudis, fixa-t'hi. En el rendiment físic també passa exactament igual. És a dir, sabem avui en dia que el que se'n diu la performance, és a dir, jugar bé o fer un esport bé, per exemple, el fas millor si has dormit bé abans que si has dormit poc. Seria el que en diem l'entrenament silenciós. I la base de l'estudi que s'ha fet, això s'ha fet amb esportistes a Stanford, de jugadors de bàsquet, que els han fet dormir obligatòriament 13 hores seguides durant 15 dies, perquè dormien 4 hores un dia, 6 hores, com que eren joves. Aleshores van aconseguir entre un 15 i un 20% més d'encerts quan feien canastes de 2, de 3, etc. I la conclusió final de l'article és: no millores el teu rendiment per practicar més hores, sinó per dormir millor abans de fer aquell esport.
Ostres, tu.
I això és interessantíssim amb tots els mitjans, és a dir, a les persones, vosaltres, per exemple.
Sí.
Esteu segur, jo estic segur que si tots dormíssiu superbé, el programa seria encara molt millor. Ja ho és de bo, eh? Ja ho és.
Molt difícil, molt difícil.
Imagineu-vos.
Molt difícil que dormim bé, eh? No que sigui més bo.
Jo no puc dormir, ja us he dit. Si sento les 3, 2 quarts de 4, 2 quarts de 4...
Això em va passar, t'explico una anècdota. Va venir una persona gran, com el senyor Marcelí, que em diu, jo no dormo tota la nit.
Justa.
I li dic, bueno, doncs, molt bé, li farem una prova, vingui vostè a dormir aquí, a la clínica. I a la clínica va sortir un estudi del son que dormia. I li dic, mira, aquí surt que vostè dorm.
Que vostè dorm.
I diu, no, no, això ho dirà el paper, però jo no dormo.
Exacte, jo no dormo.
El paper que digui el que vulgui, però jo no dormo, jo no dormo. I li dic, home, i com ho sap vostè? No? I em diu, no, perquè sento les campanes, que sento cada campanada. I diu, com que sent cada campanada?
Sí, sí.
Doncs el que diu ell, ella vivia en un poblet que tocaven els quarts d'hora i tocaven les hores. I dormia al costat de l'església.
Sí.
Per tant, cada vegada que sonava la campana es despertava. Ella tenia un son molt superficial. Però cada vegada que tocava la campana es despertava, sí, i era conscient que s'havia despertat.
Sí.
Per això ella et deia, no dormo tota la nit, sento totes les campanades. Clar, no et deia,
i és el cucut, a casa tenim cucut. És un rellotge de cucut i això
gall,
és cucut.
I el gall.
Clar, sento totes les campanades, però després de sentir-les em torno a dormir,
ah,
que és el que li passava.
Ah.
Recordeu que estem repassant un best-seller mundial d'un professor de neurociència i psicologia que es diu Matthew Walker, publicat ara en espanyol, Por qué dormimos, amb el doctor Estivill. A veure, remeis per dormir millor que no funcionen. També, també en parla, perquè, clar, ho dèiem abans amb el doctor Estivill, tothom té un màster de dormir i no dormir, cadascú les seves coses. A veure, les pastilles ajuden? Allò, tenim una mala època, necessito dormir, vull dormir...
La melatonina.
A veure...
Això es prenen la cara i la meva...
I el basté. Les pastilles no són bones o són dolentes, sinó que estan ben donades o estan mal donades. Per exemple, si jo et pregunto, una aspirina és bona o dolenta? Tu què em diràs?
Bona.
Depèn de lo perquè me la donguis. Ah. Si me la dones perquè tinc una mica mal de cap, serà molt bona. Si me la dones perquè tinc un mal de panxa,
sí,
una úlcera, una llaga d'estómac,
sí,
ja malament.
Malament.
Per tant, de qui és la culpa? De la pastilla o del que dona la pastilla? Ah. En aquest cas, del metge. Doncs en aquest cas és del metge la
culpa. Clar, però estem parlant que hem de dormir 8 hores i de vegades la gent pot tenir aquesta angoixa i ansietat de jo m'aniria a dormir, no dormiré, per tant, pastilleta cada dia.
Doncs això, si el metge ho ha recomanat, o sobretot, fixa-t'hi, hi han causes que provoquen mal dormir. És a dir, el mal dormir és un símptoma. Hi han més de 40 causes que provoquen mal dormir. Tu potser dors malament per estrès, l'altre dorm malament perquè té una malaltia, l'altre té dolor, l'altre té... Poden haver-hi moltes causes de mal dormir. I una sola pastilla no serveix per tot. Aquest és el problema. La gent encara pensa que et doni malgo per dormir, aquesta és la gran frase, doni malgo per dormir, i es pensen que amb alguna pastilleta li aniria bé. Això ha passat també una mica amb la melatonina, que parlàvem abans, no? La melatonina és una substància molt adequada, però per unes coses concretes. Ara tothom se'ls pensa que amb la melatonina és com abans era l'orfidal, no? Que tothom se'l prenia i anava molt bé. La melatonina el que fa com hipnòtic, com a pastilla per dormir, no serveix de quasi de res. De quasi res. Perquè el que fa és regular el rellotge biològic que ens fa dormir de nit i d'estar despert durant el dia. És el que se'n diu un cronoregulador. Si es dona per això, estarà ben donada. Si es dona per una altra cosa, no servirà per res.
Escolta, ara, aquest és això de l'hipnòtic, els hipnotitzadors... Els hipnotitzadors realment hipnotitzen... O sigui, adormen, realment? O són esforçats,
no, aquesta tècnica no la conec, no. Jo el que no conec no opino. O sigui, la hipnosi no...
Per cert, com, com dorm vostè? Com dorm?
Eh?
Com dorm vostè?
No, bueno, jo dormo molt més de 8 hores. El que passa que quan porto les 8 hores, com diuen els metges que m'haig de despertar, somio que em desperto. Però jo continuo dormint.
Mm. Ara, per exemple, podia estar dormint, no?, ara mateix.
Sí, que no veuria massa, eh?
No, el doctor deia que les pastilles, si estan ben receptades, funcionen, però, en canvi, Matthew Walker diu que el problema de les pastilles és que sí que et fan dormir, però no et generen un son natural. És a dir, que mentre dormim nosaltres, quan tenim un son profund, el doctor explica que generem unes zones profundes, el cervell genera unes zones, que és la son reparadora.
Correcte.
I ell diu, amb aquestes pastilles, aquestes zones no les generes. Això és cert?
Per això s'han de donar només quan la malaltia que té la persona necessita aquesta medicació. Si la prenem qualsevol de nosaltres, cada dia, que ens diu, no, perquè va molt bé, pren això, que ho pren aquell també, i te la recepta, no te la donen, el que farà és tallar aquest son profund. Quan dormim és com si baixem els graons d'una escala. El primer graó és el son superficial, el segon graó és el son profund, és on us he explicat abans que fabriquem l'hormona del creixement, però també passen moltes altres coses. És quan hi ha aquestes ondes lentes que tenen moltes funcions. Nosaltres li diem ondes lentes perquè quan fem les proves del son, en els papers on te veiem el que passa, veiem unes línies que pugen i baixen, molt llargues i molt primes i sobretot molt espaiades. prolongades, no? Li diem ondes delta, li diem ondes profundes, i és quan passen aquestes coses. El que fan els hipnòtics quan es prenen de manera maldonada, és a dir, si te'l prens tu mateix, el pitjor del món és l'automedicació.
És el que faig jo, no?
Sí, jo també ho faig.
Em posa morfina.
Què sabreu els metges del que em convé a mi o no? Què sabreu els metges? Jo sé el que em convé.
L'automedicació és genial, perquè l'automedicació on es dona més és en el problema de l'insomni. Per exemple, si tu i jo estem... imagina que tu i jo tenim diabetes o tenim hipertensió i estem de costat, no? En una sala d'espera esperant per visitants. Tu no em diràs a mi, escolta, per què no proves la meva? No, dona'm la meva. Que enganxa molt. No, aquesta és millor, no? M'han dit que aquella va millor. Tu i jo no ens parlarem d'això, sinó que ens prendrem el que ens diu el metge.
Sí.
Si n'hi ha dos que dormen malament, sembla que s'olorin. Perquè s'asseuen de costat.
Sí,
sí o no? Sí, s'asseuen de costat.
Sí, i la conversa és, i tu què et
I
prens?
I tu què prens? I a tu què t'han dit?
A mi m'ha anat
I aquesta...
molt bé aquesta pastilla.
Correcte. Prova-la. Ja està, ja l'hem liat. És a dir, són uns pastilleros, eh? Els que malament...
Sí, aquest és el titular, el senyor Marcel és un pastillero.
Jo, un pastillero?
Sí, és un pastillero. Se'n pren un munt de pastilles cada dia, per tant és un pastillero.
Per això, doncs imagini't.
Escolti'm, per què la cafeïna provoca que no dormim?
Bé,
quina explicació té?
Hi ha diferents substàncies dintre del cos. Una és la cafeïna, que seria la més alertitzant, és a dir, que ens desperta. Altra seria la adenosina, que és la que ens donaria més somnolència, junt amb uns altres que ara hem descobert. És a dir, tots aquests estimulants el que fan és baixar el nivell d'alerta. Perdó, el nivell de somnolència, els estimulants, nivell de somnolència. Per exemple, això lliga molt amb la migdiada. Els llatins fem la migdiada, i la migdiada és un complement de les 24 hores que necessita el cervell dormir, que ho fa en dos moments. És a dir, el nostre dia... Exacte. Necessita dormir, el cervell necessita dormir dos períodes. Un entre les 10, 11, 12 de la nit i les 6, 7, 8 del matí, i després, 8 hores després de llevança, 8 hores després de llevança, el cervell té una petita necessitat de son. Aquesta petita necessitat de son és la migdiada. I ha de durar curta, que és el son primer que tenim, que és el que he dit, que és el son superficial. Aleshores, què passa? Si la migdiada sempre ve quan tu la fas 8 hores després d'haver-te llevat. El meu besavi, el teu besavi, que es llevaven quan no hi havia llum, a les 5 del matí.
Sí.
A quina hora feien la migdiada? Fixeu-vos que la feien a les 12 o a la 1, que era quan dinaven, i després tornaven, feien exercicis, i tocava el sol, i feien sobretot cuina de proximitat. Sí, saps per què, no? Perquè es menjava el préssec que tenia allà al costat i la gallina que...
Sí, que havia collit, i el préssec que havia collit i la gallina que tenia
també,
a la granja.
Ara també fem cuina de mercat de proximitat, perquè anem a baix al pa aquí.
La botiga més propera, que és la cuina de proximitat.
És de sota de casa.
Ara, remeis per dormir millor que sí que funcionen.
Per exemple, això és el que diu el doctor Matthew Walker.
The first is regularity.
El primer consell és la regularitat. Aneu al llit a la mateixa hora i lleveu-vos sempre a la mateixa hora. És igual si és entre setmana o cap de setmana. La regularitat és clau. Incrementarà la quantitat i la qualitat del vostre son. El segon consell és que mantingueu freda l'habitació. El vostre cos necessita baixar la temperatura un grau centígrad per començar a dormir i mantenir el son. And it's the reason you will always find it easier. Això explica per què és més fàcil adormir-se en una habitació freda que en una que està calenta. Per tant, mantenir l'habitació a 18 graus centígrads serà òptim per la major part de la gent.
That's going to be optimal for the sleep of most people.
Massa fred.
Doncs ell parla de 18 graus centígrads,
No,
s'ha passat de la ratlla.
Ell segur que no dorm amb aquesta temperatura.
Però és cert que necessitem una certa temperatura baixa?
Explica coses molt interessants, sí. És a dir, ell explica el concepte de la temperatura, d'acord? La temperatura del cervell necessita baixar una mica per poder-se adormir. Aquesta baixada de temperatura de dintre del cervell no es perd, sinó que passa a les parts més distals del nostre cos, és a dir, de les mans i els peus.
Això em gela les mans i els peus a la nit.
Qui dorm malament té els peus freds. Per això els besavis, els avis, i jo encara recordo, em posaven una bossa d'aigua calenta, perquè fins que no se't calenten els peus, exacte, no t'adorms. I després...
I els pucs. I els pucs.
Sí. Correcte. I hi ha gent ara que dorm amb mitjons.
Sí.
I a més, quan... era, això era un frare escalfallit. Saps el que és
sí,
un frare?
Sí, el frare
saps,
que era allò llarg.
Sí, senyor.
Que es ficava... Ja tens el frare al llit.
Sí, senyor. Sí. I es deia frare escalfallit.
Sí, sí, i tant.
Doncs era per escalfar el llit. Sí. Per tant, qui té els peus freds no s'adormirà, els peus, no s'adormirà fins que es calentin. I, en canvi, quan estan calents, ja no el volem, que ens molesta l'aire.
Però a quina temperatura ha d'estar l'habitació?
Ara.
En principi, a 22 graus seria correcte. 18, clar, una cosa és que et digui que fora està 18, però després estiguis totalment
clar,
tapat.
Clar, parlava de 18. Però aleshores, calefacció en marxa a tope allò a la nit, no. Millor que no?
No, perquè la calefacció el que fa és resseca les mucoses, també. Mm. Provoca més roncs.
Sí.
Moltes problemes de respiració. Mm. El mateix que l'estiu. És a dir, tot el que és extrem és dolent. Dormir amb molta calor tampoc es pot. Dormir molt fred no es pot. Nosaltres hem fet un estudi a un alpinista que ha anat a l'Everest i vam controlar com dormia. Cada vegada que pujava més metres, dormia més malament, perquè tenia més fred.
Clar.
I el son era més superficial. I el mateix hem fet amb els que corren el Dakar, que hem fet un estudi a la gent que corre el Dakar, i li passa exactament el mateix. Sí, sí, sí. La calor alta els fa que dormin 2-3 hores, i així van.
I ara... habitacions separades, que és la solució...
Sí, sí, per... sí, sí. Mira com dormen els reis.
La meva senyora i jo dormim en habitacions separades i dormim la mar de bé, menys perquè sento el cucut. Si no fos pel cucut, jo dormo la mar de bé.
Sí. Pues ho fas
molt habitacions bé. Separades.
Totalment
és la solució?
Totalment d'acord. Com els reis.
Sí, sí, no, no. I dormen com un reis, vostès, també.
Vaya.
Com un reis. Escolti'm, clar, posem damunt de la taula el gran...
He de posar un mirallet perquè a vegades me penso que és mort.
Que és mort, sí. Dic, el gran enemic de la son aquests dies, que són... les pantalles, sí. Els mòbils, els iPads... Sí. Ara és com endur-se un llibre al llit, això.
Sí.
Agafes el mòbil, repasses tot... I què passa amb això?
El company també ho explica molt
sí.
bé, ho explica molt bé, perquè són estudis científics, El que sabem avui dia és que aquest rellotge que he explicat, que ja és un petit grup de cèl·lules que està dintre del nostre cervell, que és el rellotge biològic, com tots els rellotges del món, necessita que li donguin corda, i la corda són els estímuls que rep de fora. L'estímul més important que rep és la llum i la foscor, perquè la llum i la foscor controlen la fabricació de la melatonina, que és la substància no que fa dormir, sinó que controla el ritme del rellotge. El que fa la llum és frenar la fabricació de melatonina. Per exemple, si tu et lleves al matí a les 8 del matí i et toca el sol, vol dir que estaràs en un dia bo si has dormit, perquè aquell sol et para la melatonina. En canvi, a partir de les 6-7 de la tarda, el que fa és que canvia la llum. Hi ha la llum del crepuscle, i la llum del crepuscle és de color taronja. I la llum de color taronja deixa passar la informació en el cervell de que ha de fabricar melatonina.
Però, doctor, els iPads i els telèfons tenen el mode nocturn que són més ataronjats. Li treu la llum blava.
És mentida.
Què?
T'enreden. Es diu Night Shift.
Sí, mode noche. El mode noche.
Mode noche.
Ara
no.
Ara en tinc els badalls, els matins, un abadallament pel mode noche.
No m'agafaràs, no.
Marta, no. ¿Sabes lo que estará mirant por la nit con el mode noche?
Series que m'agraden.
Series.
Això està bé, però fixa't que la gent que fa tota aquesta tecnologia segueixen les publicacions. Són gent sèria. Ja t'explico ara que estan fabricant un tipus de mòbil on seguirà la llum igual que San Diego, per exemple, que és un tipus de llum molt similar a la que tenim nosaltres aquí. La llum de la tarda ha de ser taronja, però el que fan els mòbils és et posen això del night shift, que
sí,
es diu
sí.
modo nocturno,
sí.
i baixen la intensitat però segueix sent llum blava. Encara que et posin aquest filtre, sembli groguet,
sembla
no ho aconsegueixen.
Sembla taronjós,
Sí, però no ho és,
no
encara.
És,
Encara. Ja ho lograran, Ja ho lograran. Per què? Perquè necessiten vendre mòbils, Perquè ells saben que els experts en son estem dient que no faci servir el mòbil, no faci servir el mòbil, i no els agrada gaire.
Quanta estona l'hem de deixar abans d'anar a dormir?
2 hores com a mínim.
Ui! Impossible. Impossible.
Dues hores?
S'ha de mirar Twitter, si algú ha dit alguna cosa, o Instagram, si algú ha penjat una foto, això s'ha de mirar abans d'anar a dormir.
Sí, 2 hores.
És molt important.
És molt,
És 2 hores perquè coincideix. 2 hores abans de dormir-se és quan hi ha aquesta baixada de llum, val? Concretament, en el cervell, ja hi ha estudis fets, hi ha un punt concret que es diu de dim light melatonin onset. Dim light melatonin onset. Dim light vol dir llum baixa,
sí.
Melatonin onset vol dir començar a fabricar melatonina. I això és 2 hores abans de que et vingui la son. És a dir, aquesta melatonina, perquè faci efecte i li digui el rellotge que ha de dormir, necessita 2 hores per fabricar-se. Per tant, si tu fas que un nano llegeixi amb un iPad o tu mateixa mires el mòbil, el que fas és talles la fabricació i trigues com a mínim entre 20 i 30 minuts per tornar una altra vegada a enganxar la melatonina.
Doncs anem a dormir tots tard, eh? Perquè aquí, qui més qui menys, fa el repasset abans d'anar a dormir.
Tots.
Tots, tots, tots.
Fem.
Tots. Fem, fem. ¿Por qué dormimos?, que és un best-seller mundial del científic anglès i professor de neurociència i psicologia Matthew Walker, que avui l'hem comentat amb el doctor Estivill. Tenim moltes preguntes als oients, però avui ja he avisat que és un programa botifarró i no ens hi cap res més. Doctor Estivill, la seva clínica del son, que han publicat un llibre pels amics, deia vostè, no?
Sí, aquest any hem fet 30 anys de la clínica. Hem visitat 50.000 pacients, eh? I més, hem fet més de quasi 100.000 proves. Tenim molts amics, hem enviat aquest mateix llibre que veus a tots els pacients en forma digital i després en tenim uns quants d'impresos. Aquí expliquem la història. Sortiu tots els periodistes, atenció, que sortiu tots els periodistes, surt tota la gent que ha volgut que deixar que el poséssim com a pacient i hi ha molta gent coneguda. Doctor, i és un regal que fem a tots els nostres amics.
Moltíssimes gràcies i bona nit, perquè és que se va dormir.
Bona
no?
nit.
No,
que no va dormir?
No, encara no, perquè avui he fet un tractament de jet lag que et faries creus, eh? Vaig empastillat.
Com jo.
Sí.
Avui dormiré pla. Doctor, moltíssimes gràcies. Fins una altra. Adéu-siau.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.